Salutacions, infants i grans han xalat amb la gresca de les petits camaleons durant aquest dissabte i diumenge. Actuacions destacades com la de Miqui Núñez, Figaflauas i Antònia Font, juntament amb d'altres, de Tallets, Búho, Ginestà i Blaumut, al Teatre Auditori i als voltants d'aquest equipament han fet que tant els petits com els grans gaudissin de dos dies plens de música i també de molt ritme. Precisament és moment d'escoltar Miqui Núñez i Ginestà parlant d'aquest festival Petits Camaleons on han participat.
Els nens són reals, diuen la veritat tota l'estona, per tant, si s'avorreixen, deixaran de ballar, i si ballen, és que s'ho estan passant bé, o sigui, molt guai.
És que ens encanta tocar per infants i per famílies. Crec que s'haurien de fer molts més concerts en aquest horari perquè tothom pugui gaudir amb les mateixes condicions, i per nosaltres vindríem cada any.
No cada dia es toca per un públic familiar, i ara vam venir fa 3 anyets i ens ho vam passar superbé. A més, són bolos molt compactes i molt intensos.
Una altra molt bona notícia del cap de setmana i és que els castellers de Sant Cugat han fet la millor actuació de la temporada. Ha estat a Tarragona la jornada dissabte del concurs de castells. Els gausacs han quedat quarts amb 2.115 punts. Ho han aconseguit descarregant el 4 de 8, el 7 de 8 i el 2 de 7. El certamen ha plegat 300 camises verdes que, tot i la il·lusió, saben que la colla pot arribar més amunt. De fet, han intentat descarregar dos cops el 2 de 8 en folre, però no ho han aconseguit. Sabem que costa, però sabem el que podem fer. Ha avançat el president de l'entitat, Víctor Viete, a Cugat Mèdia. L'Hospital Universitari General de Catalunya ha posat en marxa el servei de medicina familiar que ofereix atenció primària i avaluació mèdica integral dins del mateix centre hospitalari. El servei vol proporcionar una atenció més propera i empàtica als pacients de totes les edats. El magazín Faves Contades n'ha parlat amb el doctor Camilo Fernández, coordinador d'aquesta unitat. I cap de setmana també marcat per la festa del barri Monestir Sant Francesc, que ha tancat 3 dies intensos d'activitats per a totes les edats, on s'ha enfortit el vincle de pertinença entre la ciutadania. La rua amb Caporales Sant Simón Cochabamba. Tot un clàssic d'aquesta festa, el show del casal dels avis de l'Associació de Gent Gran de Sant Cugat, la jam musical amb grups locals i el bingo musical han potenciat el ritme entre els assistents. La cultura popular també està present amb els diables i els gegants. La paella popular ha estat un punt de trobada destacat per cohesionar i potenciar el vincle identitari del barri. I també parlar-vos d'esports, golejada contundent del Sant Cugat femení 6-0, que continua a la part alta de la classificació. Més informació, com sempre, en diferents butlletins, horaris i també a les xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Faves comptades, amb el suport de Fairtres i Servimat.
A les 11 i 3 minuts obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dilluns. He dit dilluns? Doncs sí. Aquesta hora... Sí, clar, no.
Em pensava que venies despistada, Carme.
No. Sí, efectivament, és dilluns. I dic això i insisteixo, reitero que és dilluns perquè aquesta hora, els dilluns, parlem de literatura i ho fem amb l'Alba Triador. Literatura de gènere, avui en companyia del senyor Pablo Jiménez.
Ui, senyor, ui, lo que m'ha dit.
Senyor Pablo Jiménez.
És que no podia ser amb la companyia de cap altre llibreter de la ciutat si parlem de literatura de gènere, si parlem de ciència-ficció, si parlem de fantasia, no, Pablo? Uh-huh. I si et sembla, com que és la primera secció que fem de la mà de la Celler de Llibres, per aquells que no tinguin la sort d'estar basats en aquest gènere, et sembla si fem una mica la diferència de què és, sobretot, ciència-ficció i què és fantasia?
Sí, mira, bàsicament, quan parlem de ciència-ficció, estem parlant de que, basant-se en els coneixements científics que tenim, es preveu com pot ser aquesta ciència en el futur i l'entorn de la novel·la, que no necessàriament el contingut, sinó l'ambient, també pot ser el contingut, mm-hmm. però la majoria de vegades és l'ambient, es basa en com serà els avenços científics d'aquí X anys. Tant pot ser una ciència-ficció propera, com seria, doncs, això, passar una novel·la d'aquí 20 anys, com imaginar-nos, doncs, en plan Fundació, no?, d'Isaac Asimov.
Mira, és la que tenia,
i anar-nos, allò, milers d'anys amb el futur, i com ha canviat tot. Bueno, de vegades s'encerta, de vegades no tant.
A vegades fa por fins i tot de com s'encerta, eh?
Correcte, correcte.
Per exemple, ara amb el cap George Orwell, en 1984.
Sí, o tot el tema de les intel·ligències artificials, que també havia estat, sobretot durant els anys 70 i 80, s'havia fet molta narrativa amb això. I llavors la fantasia no buscaria una explicació científica, sinó que el que buscaria seria, ja sigui o bé amb un passat mític, o bé fins i tot avui dia, com hi ha novel·les que són de fantasia urbana, de fantasia contemporània, el que buscaria és que hi ha una sèrie d'elements sobrenaturals o no científics que canvien el món o que permeten alterar la realitat. Llavors, això seria la fantasia. I aquí també podríem distingir entre baixa fantasia i alta fantasia, que no és que sigui millor o pitjor. Uh-huh. Baixa fantasia és que hi ha pocs elements fantàstics dintre de la novel·la, i alta fantasia seria aquella amb la que tot lo fantàstic impregna absolutament la història.
Posa'ns un exemple d'alta i de baixa fantasia, així d'autors coneguts que...
Mira, una baixa fantasia, m'entendrà tothom molt fàcil, una baixa fantasia, per exemple, podria ser la sèrie de Conan, de Robert Howard. Uh-huh. Per què? Perquè l'element fonamental de la narrativa no és un element fantàstic amb el qual tot es transforma i tal, sinó que són aventures. Un senyor que podria ser un víking del segle XI, amb un món una mica imaginari, és a dir, molt basat en l'acció i tal, és un gènere més pulp, el de Conan, i una alta fantasia, per exemple, una que coneix tothom, Harry Potter. Tot es basa en el que es pot fer a través de la màgia i el que passa quan la màgia s'utilitza malament. Això seria alta fantasia.
I avui anem a explicar que hi ha hagut una injustícia amb aquests gèneres, sí, que durant molts anys, Carme, han sigut considerats gèneres menors, per dir-ho d'alguna manera.
Correcte.
Ara no tant.
Però hi ha hagut dos elements que ens han ajudat molt. Un és la sèrie que s'ha anomenat Joc de Trons, que està basada en la saga Cançó de Gel i Foc de Martin. I l'altre
seria... Que ens deu un llibre.
Sí, ens deu dos.
Ens deu dos llibres.
Però bueno.
Que passi per caixa.
Bueno, jo hi ha determinats autors que ja no els espero. I després l'altre seria el gran èxit de l'adaptació cinematogràfica del Senyor dels Anells, a càrrec de Peter Jackson com a director, que va adaptar, no direm molt fidelment, però sí d'una manera molt adient, l'obra de Tolkien a la pantalla. No penso el mateix del Hobbit, diguem-ne que l'adaptació del Hobbit és més discutible, però aquesta adaptació va facilitar que molta gent, per la qualitat fílmica de l'obra, molta gent s'apropés a aquesta fantasia. Hi ha aquests dos pilars. I després, amb la gent més jove, tot el tema de Harry Potter, que evidentment els ha apropat. Però aquestes serien dues obres adultes que requereixen un públic més adult, no està destinat a nens, que era molt la visió de que la fantasia era una cosa com molt infantil, molt amb una literatura de poca qualitat, i hi ha hagut gent que arran d'aquesta sèrie, d'aquestes pel·lícules, ha començat a llegir aquests llibres i s'ha adonat que literàriament són bones obres, estan molt ben escrites, especialment El Senyor dels Anells, que és reconegut com una obra magna. Mm-hmm.
Això és el que ha ajudat, diguéssim, de treure d'aquest nínxol de mercat
Correcte.
Aquest tipus de literatura, i gràcies a això ara ens trobem en una altra situació, mm-hmm. no?
Així
en
és.
La que hi ha més persones que van a llibreries especialitzades com la vostra mm-hmm. a demanar aquest tipus de literatura. En quin estat de salut es troba ara la ciència-ficció, la fantasia, el pulp?
Ara mateix està en un molt bon estat. Sobretot per la irrupció arran, precisament, jo crec, d'aquest Harry Potter i d'aquestes obres de fantasia més adultes, ha arrencat un gènere, que és el gènere de fantasia per young adults, molt entroncat amb la romàntica juvenil, i que ha sabut barrejar els elements fantàstics amb els elements típics d'aquesta novel·la més romàntica juvenil i crear tota una sèrie de novel·les o de sagues que han connectat molt bé amb aquest públic entre els 16 i els 25, uh-huh. I més gran.
Aquesta forquilla. Vull dir,
aquest grup de gent d'entre 16 i 25 anys, que, bueno, aquest tipus de novel·la romàntica fantàstica, sobretot tot el tema del que s'anomena Dark Academia o Enemies to Lovers, que bueno, els hi atreu moltíssim.
I, Carme, jo no sé si... No, sí que ho sé, ja ho diré. Tu Vinga. Aquest tipus de literatura no la consumeixes?
No, la fantàstica?
Sí.
O la ciència-ficció?
Sí.
No. És que però et dic una cosa, que ho ratifico amb el cinema.
Sí, sí.
Em passa el mateix, eh?
Això va a gustos.
Va lligat.
Això va a gustos,
són gèneres que no em
Clar,
diuen res.
A mi, per exemple, el gènere romàntic no em diu res, però sí que m'he trobat que determinades obres han connectat amb mi de manera molt poderosa, Aquí el que deixo és que gent que sigui més experta que jo en aquest gènere em digui, Pablo, mira't aquesta. Jo et donaré un títol, Carme.
Vinga.
Clar, això és el que necessita. Clar.
No, de fet, me'ls dona quan li he, demanat, me'ls ha donat ell.
Però, per exemple, hi ha una autora, Susanna Clarke, que té dues obres que són absolutament increïbles, no ha escrit massa més. Una es diu Jonathan Strange i el senyor Norrell, i l'altra es diu Piranesi. No tenen res a veure. Res a veure. Jonathan Strange i el senyor Norrell és una obra ambientada a finals del segle XIX amb un element de màgia, però lo interessant són els personatges, i Piranesi és una novel·la que l'estàs llegint. Jo et recomano que la llegeixis fins al final. És una novel·la de fantasia, que no sé si estàs vivint una novel·la de fantasia, si estàs vivint el somni d'una persona amb algun tipus de trastorn mental molt greu, que, vull dir, es va transformant la realitat a mesura que avança d'una manera, però la gràcia és com estan escrites. Perquè és una literatura que t'atrapa des del primer moment per la bellesa i la seva qualitat literària. Jo el comparo una miqueta amb, per exemple, un llegeix una novel·la de Miguel Delibes, i tu llegeixes Miguel Delibes i dius, però si no està passant nada. Tu vas llegint, jo què sé, La hoja roja. I dius, no passa res aquí, però està tan ben escrita que dius, no passa res, però vull seguir-la llegint perquè m'està enamorant la prosa d'aquest home. Una miqueta passa això amb Susanna Clarke. És una autora molt, molt interessant. Sobretot per aquells que no els hi agrada la fantasia, però és atrevir-te a ficar-te en un món...
Posar-hi una poteta.
Per als novells,
Un món desconegut, un món diferent.
Home, no em dic que no provi.
Clar, perquè si som d'aquests que no l'hem provat mai, que ens sembla que no és la literatura que fa per nosaltres, ara ens feies aquesta recomanació. Què hem de fer? Comencem per grans clàssics, comencem per Asimov, comencem per els grans clàssics d'aquest tipus de literatura, o no?
Depèn del que t'agradi. Per exemple, jo amb el pulp sempre recomano dues vies d'entrada. El pulp són aquelles novel·les que es feien durant els anys 20, 30, 40, que es deien novel·les pulp perquè estaven fetes amb... eren revistes i es feien amb una pasta de paper molt barata, de pulpa, de fusta. Però, per exemple, si jo et dic que un dels grans exemples de la literatura pulp l'hem vist al cinema un milió de vegades, Tarzan, d'Edgar Rice Burroughs. I són unes novel·les d'aventures brutals. Curiosament, les novel·les presenten un element petit de fantasia. Un món perdut al mig de la jungla, on hi ha la reina d'Aupar, que és un regne que hi ha allà dins. Tot això no es reflecteix a les pel·lícules. Però a les novel·les sí que hi va apareixent. I estem parlant de 20 i pico llibres, eh? No són fàcils de trobar. En anglès sí que es troben tots sense problemes. En castellà costa més. En català hi ha un publicada, la primera, vale? Que es va publicar, es va reeditar fa 3 o 4 anys, encara es pot trobar. O, per exemple, si t'agrada el terror, hi ha un autor, que és Howard Phillips Lovecraft, l'autor de La crida de Tulu, que aquest sí que el trobes més fàcilment, i si t'agrada el terror, és un dels pares del terror contemporani. O sigui que, realment, vull dir, i són dues maneres d'entrar en aquest tipus de gèneres que es van publicar en la seva època com a novel·les de segona, com a, doncs com aquí publicaven Martial de Fuente Estefania o Corín Tellado, però que després, amb el temps, s'ha constatat la seva qualitat literària. O Conan, per exemple. Conan també es va publicar en aquest format.
I les editorials, des de la llibreria, veieu que tenen més interès per aquest tipus d'autor, per aquest tipus de novel·la?
Ha anat creixent l'interès, sobretot perquè arran del triomf, doncs, com deien, d'aquestes obres del Senyor dels Anells o de Joc de Trons, perdó, arran de l'interès per aquestes obres, s'han començat a atrevir a portar autors que no eren coneguts aquí, o bé han recuperat autors antics com Orson Scott Card, com Terry Pratchett, que són autors que avui dia tothom els coneix, i que s'han convertit en referents. També perquè arran d'aquestes pel·lícules s'han anat fent també pel·lícules de tot això. I l'exemple molt clar que pots tenir és, si t'haguessin dit a tu fa 20 anys que tindríem, bueno, 20, sí, 20 anys, quan va sortir Iron Man, que tindríem l'univers Marvel que hi ha avui dia i que els còmics renaixerien a partir d'aquest univers Marvel...
I que tota la canalla està llegint còmics.
Correcte. Hauries dit, no, home, no, si el còmic ja fa temps, vull dir, no, el còmic de superherois està mort.
Digue-li còmic, digue-li novel·la gràfica, digue-li com vulguis.
Ho semblava.
Ho semblava, però, bueno, les coses, vull dir, reneixen de vegades. I amb el cas de la literatura fantàstica i de ciència-ficció, amb la literatura de gènere, amb el pulp Hi ha editorials que estan tornant a publicar pulp, hi ha editorials que estan publicant novel·les més experimentals, que fins fa poc no... Hi ha editorials que estan publicant en català exclusivament novel·la de fantasia o de ciència-ficció, i que està funcionant.
A moltes de casa nostra?
Moltes vegades sí. Moltes vegades sí. Per exemple,
els grans noms, no?, sí, ens venen de països anglosaxons.
Sí, però, per exemple, s'estan atrevint a publicar En què diu Corafort, s'estan atrevint a publicar autors d'aquí, per exemple, mai més, té ja unes quantes novel·les d'autors locals publicades. Està renaixent tot aquest procés de crear fantasia perquè s'està dignificant. El que passa és que encara hi ha molt una mirada de, bueno, això és literatura menor... Bueno, el que sigui literatura major o menor depèn de la qualitat del senyor que escriu, no de la temàtica que ell triï per escriure. Vull dir, algunes de les grans qüestions sobre feminisme i sobre el paper de l'Estat les fa Úrsula K. Le Guin amb les seves novel·les de ciència-ficció i de fantasia durant els anys 60 i 70, que jo ho recordo, vull dir, llegint Le Guin, jo pensava que aquesta senyora qualsevol dia la fan fora dels Estats Units, perquè té un perfil anarquista, feminista, a favor de drets socials, de la igualtat... I això als Estats
Units...
En un
context que no és l'actual.
En un context que no és l'actual i que, per exemple, tota la seva crítica al masclisme, atrevir-se a fer això a finals dels 60, principis dels 70, s'ha de ser molt valent, i a més escriure amb la meravellosa literatura de Le Guin. Mira, una altra per la Carme, Els desposeïts.
Els desposeïts.
D'Úrsula K. Le Guin.
Jo vaig fer una llista.
A més, hi ha una edició preciosa amb els planetes a la portada.
La de Raig Verd és una meravella.
Meravellosa.
Sí.
Meravellosa. Què ens passa també per això que trobem més autors que autores en aquests gèneres? En general, tot i que hi ha grans autores també clàssiques, però
aviam,
a vegades cal demanar aquesta prescripció.
Sí, aviam, el problema és que és una... És un problema que ens ve. La literatura de fantasia sí que té més presència femenina, una miqueta més, no gaire, però passa com a les facultats. Fins fa poc, tu anaves a la facultat de físiques i hi havia dues dones per cada 100 homes. Hi havia un 2%, un 3% de figura femenina. Per què no? Les carreres científiques o els estudis científics estaven vistos com molt més per homes, i la dona que anava a la universitat, doncs, bueno, tu has de fer una filologia, reina, o tu has de fer magisteri, que és el teu. Vull dir, jo era la rara avis a magisteri, quan vaig estudiar magisteri. Vull dir, jo era la rara avis perquè la majoria eren dones. Avui dia trobes homes fent de professors d'infantil?
Menys.
Menys que dones, evidentment. No, i a l'escola primària també hi ha menys homes que dones. Però hi havia molt aquesta visió dicotòmica. Afortunadament per nosaltres, perquè el cervell és el mateix. Vull dir, els nostres processos intel·lectuals i de capacitats d'intel·ligència i tal, siguis home, siguis dona, és igual. Vull dir, tu tens les mateixes capacitats. Llavors sí que s'han anat decantant, o han anat apareguent cada vegada, vull dir, parlant d'una dona informàtica... Qui estava escrivint novel·les de ciència-ficció? Els informàtics, els físics...
Els nerds, no?, que se'ls deia, els friquis.
Correcte, llavors el paper de la dona aquí estava molt apagat. Clar, això què genera? Que com qui ho fa això són homes, i després qui vota els premis són homes, doncs aquí li donen els premis.
No obris aquest meló.
No. Hi ha hagut, els últims anys hi ha hagut unes polèmiques amb el Hugo, amb el Nébula, amb tots aquests, que déu-n'hi-do. Cada vegada menys. Vull dir, aquesta visió de que això és un gènere molt d'home, o cada vegada està canviant més.
També en el públic? Veieu més dones que venen a la llibreria a demanar aquest tipus
de literatura? Per exemple, el club de lectura que tenim a la llibreria, mira, demà fem el club de lectura, i el club de lectura cada vegada tenim més presència femenina. I és precisament perquè al principi la primera dona que va venir al club de lectura era perquè era la germana d'un dels que venien. I a poc a poc, ostres, doncs no passa res, doncs també podem participar, doncs també puc dir que m'interessa aquest gènere, no? I cada vegada s'incorpora més gent. I ara tenim pràcticament un 50-50, o sigui, sí que hi ha dies que hi ha més homes, però la majoria de vegades estem com molt equilibrats. És a dir, si venen 8 persones, 3-4 són homes, 3-4 són dones.
Estem arribant ja al final d'aquest espai, Pablo. Ens has fet algunes prescripcions.
Me les ha fet a mi, eh?
A la Carme, personal, i a la gent que es pugui identificar amb la Carme. Per acabar, te'n demano un al revés. D'aquell lector, aquella lectora àvid que hagi llegit gairebé tot, que és impossible, en el gènere, algun nou descobriment que creguis que s'ha de tenir molt en compte?
Mira, un autor poc conegut, amb unes idees per mi molt revolucionàries i molt interessants, amb una manera d'escriure molt sorprenent, que és China Miville.
El tinc.
China Mibil, meravellós.
Està a la Paix, eh? La,
sí, que l'Alba sí, l'Alba sí, em ve a veure tant, tant.
Perquè ens deixem recomanar pel Pablo i per la Maria. Anem a la llibreria, a vegades tenim l'autor que volem, a vegades no, i a vegades tenim ganes de conèixer nous autors, i amb el Pablo i la Maria, la veritat, és que no fallem. No fallem al celler de llibres
no
amb les recomanacions.
No oblideu que si aneu a la llibreria teniu allà els prescriptors esperant per servir-vos.
La millor manera per descobrir nous autors, i per tant seguir llegint i per parlar i xerrar de literatura, que és un plaer fer-ho. I tant.
Pablo, Alba, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A tu, Carme.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut, la salut persona a persona.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Alguna vegada a la Flama de la Bolera, segur que hi has parlat. És la cara visible de la germana petita de la Bolera, la dona que ho sap tot del restaurant i de la seva clientela. Avui tenim amb nosaltres la Luli. Luli, benvinguda.
Merci. Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé. Molt agraïda.
Mm-hmm. Sí. Què té la Flama que s'està emportant part de la clientela de la Bolera?
A veure, que ens estem portant part de la clientela a la Bolera, jo crec que és... bueno, nosaltres no los portem, ells venen cap a la Flama. Venen, pues, per el bon servei, per la simpatia, per l'amabilitat, per el menjar I, bueno, sobretot perquè fa anys clients que em coneixen a mi, perquè jo ja porto ja 24 anys en l'empresa i primer treballava a La Bolera, vas començar a treballar a La Bolera des de l'any 2001.
O sigui que tu, abans d'estar al capdavant de La Flama, treballaves a La Bolera. Quan i com vas començar? Per què vas començar a treballar a La Bolera?
Bueno, mira, te comento una mica així la meva història.
Sí.
Jo vaig vindre com 21 anys, molt joveneta, des de... Jo soc d'Equador, ¿vale? Me vas vindre aquí a Espanya por amor, imagina tu.
Ah, sí?
O sigui, amor, Alba, ¿eh? Això de que pues, eres molt joveneta, que tens un nòvio i que la mare pues, diu oh, aquest nòvio no te convé tal, qual, tal... Pues, i jo ja portava des de 2 anys, 3 anys així de nòvia con el Cristian, que és el meu marit ara mateix, sí. ¿Vale? I com que la meva mare no volia, jo a los 17 anys en Ecuador, ¿vale? Pues aquel noi no te convé tal, lo típic de les mares que volen lo millor.
Que es preocupen.
Correcte, ¿vale? A llavors un dia va arribar una amiga meva que es diu la Sandra Vera, ella viu ara aquí a Màlaga, i nosaltres vivíem d'un cantonada a l'altra cantonada i érem molt amigues, però ella ja s'havia vindre aquí a Itàlia en l'any 1999. I al 2000 s'havia canviat aquí a Espanya i aquí vivia a Sant Cugat. I ella va anar cap a Equador a buscar els seus papers en l'any 2001, imagina't-ho. O sea, i clar, xerrant de tota la vida d'ella, de les experiències d'acà i tal, i jo li vaig comentar les meves tristeses, que la meva mare no acceptava el meu nòvio i tal, i me va dir, bueno, Luli, pues anem cap a Espanya, te vens a treballar, vas a treballar allà, però que sapiguis que allà se treballa. Que no és com aquí a Ecuador, que tu tens la mama, que te fa el menjar, que te planxa la ropa, que te...
Que t'hauràs d'espavilar.
Correcte. I ella me va dir, allà a Espanya vas a netallar culs d'avis. O pots fer cangur, de cuidar nens, o pots fer de hosteleria o de lo que te surti. I jo, vale, Sandra, pues mira, marxo cap a Espanya. I així va sigut Alba, eh? Bueno... La meva mare, quan jo li vaig dir, mama, me marxo cap a Espanya amb Sandra, i diu, bueno, sí, te preparo tot aquí. Ella se pensava que jo pues, deixaria vindre-me cap aquí, pues ja, oye, me oblido de Cristian i tot el rotllo del nòvio i tal, i no. Al mes d'estar aquí en el primer show, jo vaig agafar el primer show i... vas a comprar-li el passatge al Cristian i me lo vas portar cap aquí. Jo vaig arribar aquí un 6 de gener del 2001, feia un fred, Alba. Oh, jo aquesta nit me recordo tant que mai me l'oblido. O sigui, un fred, jo no estava acostumada a això, de tant de fred. O sigui, vens d'un país de...
Més càlid,
de 30-40 graus, ¿vale? I llavors jo vaig passar tota una nit plorant, però plorant, perquè a més que estava nevant aquí a Sant Cugat, o sigui, en una nevada del 2001, perquè abans sí que... Ara ja no, o sigui, ja ha passat el temps, jo veig que ja...
I era la primera vegada que veies la neu?
Era la primera vegada que veia la neu. Mai havia vist neu, mai. I jo plorant, jo dia, uf, què faig aquí? Me torno, no torno? Bueno, la meva amiga me ficava una sàbana per sota, una altra, jo tiritava, imagina-lo. O sea, jo...
Estaves tremolant.
Tremolant,
sí. I com arribes? Perquè, clar, et van dir, pots fer totes aquestes feines, però al final acabes en el món de la restauració.
Sí. Acabo, o sigui, la meva amiga ja treballava en La Bolera i me va dir, mira, jo deixaré de treballar a La Bolera perquè ella compaginava de cuidar nens i passava divendres, dissabte i diumenge a La Bolera, ¿vale? I de dilluns a divendres, pues cuidava uns nens en una casa i ella me diu, bueno, apropa't al restaurant, busca el Ramon, que es diu el jefe. Uf, jo amb molta por, saps? O sigui, no coneixes de res aquest país sola, evidentment, perquè no va anar amb ella. Vas anar sola, me vas a risc jo sola. O sigui, me vas vestir i dic, vas cap allà, un divendres. Me recuerdo tan que eran casi las 8 de la nit, porque aquel que obra en la bolera a las 8 de la nit, yo ya estaba a menos quart esperant fora, que obressin les portes. I jo veia que entrava gent, esperaven gent a fora,
Sí.
O sigui, ja n'hi havia unes 15 persones, i jo decía, mare de Déu, aquest restaurant... Uf, jo lo mirava, dic, bueno, amb nervis i tot, i van obrir les portes i van entrar, saps, entre amics de la gent... I clar, jo vaig estar parada allà en una cantonada i vaig preguntar a un cambrer que passava allà i li dic, perdona, qui és el jefe? I diu, és el Ramon, el que està allà a la barra. I jo veia ja el Ramon que estava preparant ja la renta vajilla, que s'aixecava, posava gots i tot, i jo, hola, perdon, tu ets Ramon? I diu, sí. I què... Què vols? Bueno, en castellà, perquè jo en aquell temps parlava el castellà, o sigui, no sabia res de català. I diu, què vols? I diu, és que estic buscant treball. I ell, vale, i què saps fer? Re, però puc aprendre, de seguida. Vale, pues te pots quedar ara? I jo, ah, sí, me puc quedar ara. I, bueno, aneu cap a la cuina de dalt i vas... a dir un nom i diu, puja-la a la cuina de Deli que l'ensenyin al rentaplats. I jo, ja tinc treball. Quina emoció! Però quan vas pujar a la cuina de dalt i va haver un munt de gent, platos venien, platos dinaven, tothom l'abraça i tot, i jo dic, me va ficar les mans al cap, Alba, i va dir, podré amb això? I dic, no, jo sí que puc. Mira tu.
I des de llavors... Que estàs amb el Ramon...
Amb el Ramon a la família Vilaró Massó, al restaurant La Bolera.
Uh-huh.
Des d'ahir.
Per cert, que dius, jo quan vaig arribar no parlava català. Evidentment.
Correcte.
Però ara el parles, i jo diria que has aconseguit un nivell que és prou bo... per treballar, per comunicar-te, per fer-te entendre... Com l'has après?
Mira, jo de ullada. O sigui, mai he anat a estudiar res. O sigui, no he tingut mai vergonya de llançar-me, de preguntar, de veure el TV3. Me deien, mira, tu pots aprendre el català i escolta el TV3. I jo, cada dia, les notícies, el TV3, m'encantava. I escoltava el TV3 i, a més, que agafava diaris en el restaurant mateix de català. I alguna paraula que no entenia deia, oi, això què significa? O si qualsevol gent, jo me llançava algun client i me deia, no te sap greu que t'acorrisse? I jo li deia, no, això se pronuncia així. Ah, pues gràcies, moltes gràcies, tal, és que estic aprenent i tal. I saps que me recordo molt? És de una anècdota meu de con el senyor Lluís Racudé, que era
l'alcalde.
Sí. Mira, me lo vas trobar, ell va, bueno, anava molt a la bolera, a dinar, a sopar, con les seves filles i tal, i ell cada dia que anava veia el meu esforç. Hasta que un dia, mira, me va a saludar i me va donar un petó en la mà i jo me va quedar... Ai, és l'alcalde que m'ha donat un petó molt agraït, de veritat, i m'ha dit, Luli, felicitats, noia. Continua així. I mira, i m'ha donat d'una força i vas tirar cap davant. Imagina't-ho.
I tant. A banda d'un ofici que t'ha permès anar creixent professionalment, què diries que has après en tots aquests anys treballant a La Bolera i a La Flama?
Mira, el que jo he après davant és tindre molta empoderància amb els clients. O sigui, cada client és un món, cada persona és un món. Aprendre a tindre molta humilitat, empatia, molta actitud positiva, ¿vale? En sentit de, si passa alguna cosa, no te mengis molt el cap, saps? Perquè això, o sigui, si me menjo molt el cap de què ha passat, a lo millor alguna cosa malament amb un client i tal, el que ara intento és solucionar-lo, demanar perdó i solucionar-lo. O sigui, la empatia, aprendre a assumir els errors i tot això és el que he après en tota la carrera de el que és l'hostaleria. I jo debería, i dic sempre, debería tothom provar l'hostaleria.
Clar, sí, perquè s'ha de fer un esforç moltes vegades, no?
Molt.
Perquè és això d'interactuar amb persones que tenen diferents caràcters, diferents estats d'ànim, de maneres d'entendre les
Correcte.
Coses, i tu ho has d'anar ajustant a cadascun dels clients
Correcte.
Que passen per allà. El programa especial que vam fer des de La Flama per celebrar els 40 anys de la Bolera, ens vas explicar doncs, una mica quina va ser la raó que va provocar l'obertura de La Flama. I tu
sí.
tenies alguna cosa a veure, no?
Sí, mira, realment és que jo, a veure, amb tants anys que he treballat, sempre jo he tingut propòsits a la meva vida, ¿vale? Evidentment, jo era molt joveneta quan estava allí a la Bolera, i vas arribar com 21 anys, ¿vale? Al cap d'anys jo ja tinc a la meva parella, que la vas portar cap aquí, és el jefe de cuina, treballem junts des d'aquest any, perquè ell va vindre aquí un 23 de març del 2001, i també treballa a la cuina. I treballaven junts, i ara estem de cap de tot a La Flama. O sigui, ell és...
Els dos.
Sí, els dos. Ell és el jefe de la cuina... Vivim junts, jo sóc la directora i, bueno, estem de closa a closa treballant junts. O sigui, portem ja, evidentment, quasi 24 anys treballant junts. I som esposos, imagina tu. O sigui, són, és el meu mà dreta, realment, a La Flama ara mateix, com a cuiner, com a brasero, me cuida, m'ajuda. És...
I ho porteu bé.
I sí. Lo portem bé.
Però els maldecaps no us els emporteu a casa, no?
No. Mira, al principi sí, perquè tu la vida la vas aprenent de mica en mica, ¿vale? Tu ves que desacords i tal, no, que jo vull d'aquesta manera i tal, però pues això és el que t'he dit, que una mica és el que jo estic i el que he aprenent en la Flama, ara sec directora i tot, és aprendre a escoltar, aprendre a delegar, aprendre que les demás persones també tenen el seu criteri propi, ¿vale? I intentar millorar. ¿Vale? Coses que tinguin que ve de La Flama se queden fora del nostre hogar, perquè nosaltres tenim dos filles i això és el millor. Anar a un restaurant, fer-te un cafè, ahí no pots gritar, no pots dir res, i llavors la gent està mirant i és diferent. És diferent i d'aquesta manera nosaltres arribem a casa supercontent, superamorós, nos estimem moltíssim i la veritat que és l'èxit de nostra vida.
I a casa què cuina?
A casa què cuina? Doncs pues mira, fa... Ell fa el bistec a la planxa perquè no tenim brasa, fa amanides, fa ceviche també, perquè nosaltres també, encara que estem aquí fent, saps, el nostre plat preferit del nostre país és el ceviche de llangostí.
Oh, que bo.
Sí,
que
sí,
bo.
Sí.
La teva relació amb els clients, amb el temps, s'ha convertit, en molts casos, en una relació amb amics, pràcticament, no?
Més que amics, són ja, te puc dir, que es tornen com família. O sigui, és que és algo de un dia a dia i la veritat que hi ha molts que ja han marxat, que evidentment ja estan amb el cel, jo encara els recordo, perquè és que ja són gent que tu coneixes el seu menjar, saps el que volen, el que no volen, o preguntes, i ja entren per la porta i... Hola, senyor Joan, què tal? Bon dia. O senyor Josep, o senyor Xavier, perquè hi ha molta gent que conec, saps? I ja se converteixen en família, perquè van a diari. O sigui, hi ha gent que puc anar a diari, que se menja un pollastre, una mitja de patata, i se marxa a treballar. Saps? Que no és massa car, o sigui, tenen aquesta disponibilitat i diu, en compte de fer-me un dinar a casa, trigo menys i vaig a La Flama, me menjo un pollastre a mitja de amanida, borro un pont torrat i marxo. I clar, menjaràs el mateix? Sí, vale. Ta-ta-ta-ta-ta, nada. En 10 minuts ja està el dinar. Entonces, es tornen ja familiar i a la gent li agrada. O sigui,
se senten a gust, com si estiguessin a casa, no?
Se senten a gust com si estiguessin a casa. És que ells, sempre, mira, jo he escoltat dels clients que diuen, és que nos sentim com a casa. I quan jo escolto això, és que dic, me sento molt agraïda de aconseguir això.
Mm. I escolta, Luli, quina nota li posaries a la clientela de Sant Cugat?
Una nota... Bueno,
en general, eh? Jo ja sé que tens molts clients que són com la família. Però en general, perquè també hi deu haver una mica de tot, quina nota li poses?
Mira, jo, tothom, la gent és, com te dic, és molt agraïda quan tu sirves bé. ¿Vale? Cuando se troben bé, és veritat que en algun moment podem tindre algun error, que se nos escapa algun plat o tal, però quan tu demanes disculpa ja a la clientela se l'oblida això. És diferent quan surtes a lo millor amb disgust, mira, no t'atenen, no te miren a la cara, tal qual, pues és diferent. Però jo a la clientela d'aquí le poso un 8, 8 i mitja.
8, 8 i mig?
Sí.
Fantàstic. Sí, és un notable alt.
Correcte, perquè jo sempre, mira, parlo amb el jefe i dic, a lo millor te trobes con gent desagradable i és un 0.01%, que és quasi res.
Ah. Sí, 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 sí. I escolta, molt, molt ràpid, abans sí. d'acabar, recomana'ns un primer, un segon i unes postres de la flama, per si hem d'anar.
De la flama, és que, mira, de un primer, aquí, ara mateix, és el plat preferit que és la temporada, són les carxofes.
Molt bé.
Vale.
Segon?
Un segon, jo te puc dir, jo soc molt dels peus de porc i dels guaies. Vale. Aquí també agrada molt el cordero, el xa imperial, o sea, és que te podries menjar tota la carta un dia cada un plat, segur. Vale. Un postre, jo soy aficionada a la crema catalana. O sigui, són unes natilles fetes a casa i després mi cafè americà. Jo tiro per el cafè americà.
Doncs amb aquesta recomanació de la Luli, agrair-li la seva visita, recordar-vos que la trobareu a La Flama, a La Flama de la Bolera, i que si la voleu saludar, doncs allà la teniu. Digues, Luli, molt
sí.
ràpid.
Mira, molt ràpid t'anava a dir que me vas dir que vas trencar una mica així el començament de La Flama. Era de... Mira, jo estic molt agraïda con Ramon i tota la família i tots els treballadors, perquè de veritat que és un lligament de tot. O sigui, perquè un negoci funcione, els treballadors tenen que funcionar, ¿vale? Estic molt agraïda con Ramon perquè Ramon, a més de fer el meu jefe, és com el meu pare. O sigui, jo soc com... Ramon m'ha educat, m'ha endreçat, m'ha aconsellat... A més de ser un jefe, és com el meu pare. De fet, la flama comença perquè jo, sincerament, volia marxar de la Bolera. Perquè jo me sentia com una professional per anar més cap a davant, ¿vale? A llavors jo li deia, com, Ramon, móntate, sisplau, un altre restaurant, tal. I ell diu, sí, pues lo va a buscar. I d'aquesta manera, pues va dir, Luli, tu lo portaràs.
I així és. I així és. Allà està la Luli, a la flama de la Bolera. Luli, gràcies i a reveure.
Pues moltes gràcies a tothom i molt agraïda per Sant Cugat i per tota aquesta gent que nos visita a la flama i a la Bolera d'aquí de Sant Cugat.
Bon dia.
Bon dia.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
I a la recta final del Faves Comptades d'aquest dilluns us deixem amb l'espai Nosaltres, amb els membres de la Fundació Catalunya Creativa, que avui porten un convidat de luxe, l'alcalde de la ciutat. Ho deixem aquí. Demà més, a partir de les 10 i 3 minuts, torna al Faves Comptades. Ara, Nosaltres.
Benvinguts un altre cop al nostre espai d'entrevistes de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem a Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat del Vallès. Ara ja fa uns anys que ens coneixem. T'agraïm que sempre has estat una persona molt propera. Sempre has vingut a les nostres festes que organitzem amb molt de carinyo. I ara donaré pas al meu company Carles. Carles.
Hola, em dic Carles. I ara us presento l'Antonio, la Núria, la Marge José, l'Àngel, l'Emma, el David, el Miguel i jo mateix. I ara, a continuació, passem les preguntes.
Naciste en Sant Cugat?
Perdona?
Naciste en Sant Cugat?
No, vaig néixer... Bueno, bon dia a tothom. Bon molt dia. Content de ser aquí, molt nerviós, perquè jo crec que no mai he participat en un programa com aquest amb tantes persones que em formulareu preguntes. No, jo vaig néixer a Barcelona l'any 67. Vaig néixer a Barcelona l'any 67 i cap a l'any 86-87 vaig començar... Bueno, vaig venir a Sant Cugat de molt petitonet perquè tinc família a Sant Cugat, però em vaig començar a relacionar realment cap a l'any 87-88.
¿Dónde estudiaste?
Vaig estudiar a Barcelona. A Barcelona és de petitonet, o sigui, ja vaig venir aquí una mica grandet. Vaig estudiar a les escoles Pies de Barcelona.
Vale.
Tota la vida ha sigut periodistes, com has arribat a ser alcalde de Sant Cugat?
Com he arribat a ser alcalde de Sant Cugat? Sí. Doncs al final, perquè va haver-hi una sèrie de persones que em van votar, no? Però per què vaig... Suposo que la pregunta és per què vaig decidir presentar-me.
Sí.
Mira, jo t'he de dir que he estat vinculat al món del periodisme de Sant Cugat durant més de 30 anys, i jo vaig començar justament a Ràdio Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat, quan els estudis aleshores estaven al carrer Sant Jordi. I des de l'any 90-91 fins al 2019, exercint de periodista a Sant Cugat en diferents mitjans, no? Mm. Durant tots aquests anys, doncs, he anat seguint l'actualitat de Sant Cugat social, cultural, esportiva i també política. Per tant, jo crec que sóc una de les persones que més plens municipals de l'Ajuntament ha pogut anar i escoltar i seguir. I mai se m'havia passat pel cap que jo algun dia podia ser regidor de la meva ciutat i encara menys alcalde. Però l'any 2017 va haver-hi una alcaldessa, que es diu Mercè Conesa, que hi havia un acte on em van fer un petit reconeixement per la meva trajectòria, va fer un reconeixement, no? I quan ella va agafar el torn de paraula, doncs clar, com que aquell dia em premiaven, doncs va parlar bé de mi, però la dona va anar molt més enllà i va dir, crec Josep Maria, això ho va dir públicament davant de moltíssima gent, jo crec Josep Maria que tu hauries de fer un pas endavant i posar el teu coneixement que tens de la ciutat i la teva estima, doncs treballant des de l'Ajuntament. I jo pensava, però què diu aquesta dona? Però... I quan va acabar el seu discurs, que estava asseguda amb mi a la taula, dic, però Mercè, alcaldessa, dic, però per què has dit això? Diu, ho he dit perquè crec que ho podries fer molt bé. I sí que és cert que a partir d'aquell moment, l'any 2017, ho vaig començar a pensar. Vaig començar a pensar de ser regidor, no ser alcalde. Sí. I el 2019 van haver-hi unes noves eleccions municipals i la cap de llista en aquell del partit de Junts, que era la Carmela Fortuny, em va proposar doncs anar amb ella, acompanyar-la. M'ho vaig pensar, ho vaig comentar amb els meus fills, a veure què els semblava, i bueno, ho vaig analitzar, i per un tema d'il·lusió vaig dir que sí. I vaig ser regidor durant 4 anys. i portava pocs mesos de regidor, hi havia, jo sempre dic que estic aquí per una sèrie de dones, no? Primer l'alcaldessa Mercè Conesa, doncs, que em va dir que m'ho pensés. Després l'alcaldessa Carmela Fortuny, que em va convidant a la llista. I després va haver-hi una tercera dona, que és la dona de l'alcalde Lluís Recoder, que portava poc de regidor i em va dir: Josep Maria, tu l'any 23 t'has de presentar de cap de llista. O sigui, candidat a l'alcaldia. Dic: però què dius, Anna? Si jo res, no porto res i tal, i que ho faràs molt bé. Doncs mira, al final m'hi vaig presentar, va anar bé, vam guanyar, i aquí som, i ara jo aquí contestant les vostres preguntes.
Sí. Como ya has contestado que cuando eras jove te hayas pasado de pasar en el mundo de la política, me ha contestado, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo te sientes cuando una familia necesitada te llama a la puerta y dice: necesito esto, 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 y tú no lo, usted no lo puede hacer? ¿Cómo se siente una calle que...?
Bueno, primero, de usted no parlem, ¿eh? Si parlem de vostè... Si parlem de vostè, no ens en sortirem. No. Mira, la veritat és que, clar, des d'una alcaldia, Ciutat és una ciutat molt important, Sant Cugat, no? Estem al voltant dels 100.000 habitants i hi ha molts problemes. I jo, doncs, escolto a moltíssima gent, no només ara vosaltres, sinó sortint pel carrer sempre en trobo algú que em comenta alguna cosa, o quan vaig al súper a comprar o al mercat, sempre estic parlant amb algú i algú m'està dient alguna cosa. I a mi el tema que més em preocupa justament és el que m'acabes de comentar, no? Quan algú, perquè sí que hi ha temes per arreglar el carrer, de voreres, de neteja, que tot això està encarrilat, però quan hi ha un tema que afecta a la vida personal d'algú, això és el que realment t'arriba.
Que no tienes pa comer, o no tienes... que está en la calle, que no tiene vivienda. Son temas muy importantes que ahí sí. Llego yo.
Aquí tenim a l'Ajuntament una part, una àrea molt important, que es diu la de serveis socials, que sí. Això està també a la Generalitat, a la Diputació, a tots els ajuntaments, i que fan una feina molt important per atendre tota aquella gent que té problemes de recursos, tant per poder menjar com per poder vestir-se o com per poder dormir, no? I sí que cert, us he de dir que aquest tema, l'altre dia ho comentàvem, que va en augment. No en augment molt, molt important, però sí que va creixent, entre altres coses... T'has de cuidar una mica, que estem una mica fumuts, eh? Va en augment perquè la població també creix. I, per tant, és un dels problemes que ens preocupa i que estem afrontant per ajudar la gent vulnerable de la nostra ciutat. A qui li toca ara?
Jo.
Vinga.
Quina és la teva vocació?
Vocació?
Sí, vocació.
A mi sempre, jo era petit, no sé, ho tinc guardat, eh? Devia tenir 7 o 8 anys i jo ja anava per casa amb una cinta, anava gravant i anava entrevistant els meus pares i a la meva germana i anava parlant i anava inventant-me retransmissions de coses i el món del periodisme, de la comunicació, sempre m'ha agradat molt. I jo, de fet, si no arriba a ser perquè m'hi he posat amb això, doncs encara hi seria. De fet, no ho he deixat, eh? Perquè jo continuo, abans us ho comentava, continuo fent converses i entrevistes. Ara, el dia 19, faré una entrevista, doncs, amb l'actor Jordi Bosch. Vull dir, l'ofici de periodista no es pot deixar. La vocació l'he tingut, ha sigut aquesta. Vull dir, jo mai havia pensat de gran vull ser alcalde, que va, en absolut. Així, sí que conec nanos o noies de 7, 8, 10 anys que passen per l'Ajuntament i em diuen: jo de gran vull ser alcalde. Dic: carai, molt bé, sembla molt bé, doncs mira, jo mai havia pensat ser alcalde, en absolut, no. La vocació era el món de la comunicació, és el que m'apassiona i m'agrada.
I ara donarem pas a...
¿Hace alguna tarea que la calde que la gente no sepa?
¿Alguna tarea de, perdona?
¿Hace alguna tarea de alcalde que la gente no conozca?
Ostres, bona pregunta aquesta. Ah, clar, evidentment, no tot s'explica. Jo també sóc molt... Suposo que perquè ho porto amb el tema de l'ofici de la comunicació, doncs estic a les xarxes socials, bàsicament a Instagram, i m'ho porto jo mateix perquè m'agrada publicar-ho. I, per tant, comunico moltes de les coses que faig, però hi ha moltes coses que realment no es veuen, que són aquelles reunions més internes. I ara, per exemple, he tingut una reunió que la tinc cada setmana, cada dilluns, amb la secretària general de l'Ajuntament. Jo sempre dic que la secretària general de l'Ajuntament mana més que l'alcalde. I no és que mani més, però és com un notari que dona fe de tot allò que podem i no podem fer. Jo podria dir, jo ara faré no sé què i compraré no sé quin edifici i potser no puc fer-ho, no? Diguéssim que la secretària general és com la notària de l'Ajuntament que domina totes les lleis i que diu, sí, això és viable, això ho pot fer un ajuntament, això ho pot fer un alcalde, no pot fer-ho, no? Doncs, per exemple, això és una d'aquelles coses que segurament la ciutadania no sap, que són reunions més internes de treball que també s'han de fer.
Quines característiques ha de tenir una persona per ser alcalde?
Aquesta també és molt bona, aquesta pregunta, eh? No ho sé, no ho sé. Jo intento fer-ho el millor possible. Jo sí que crec que un alcalde al final es representa en un ajuntament i l'ajuntament sempre es diu que és l'administració més propera al ciutadà, no? I per tant jo crec que un alcalde i el seu govern, no només l'alcalde, perquè al final les coses les fan tot un equip de persones, no és l'alcalde que ho faci tot, no. Hi ha un equip que acompanya i que ajuda, un equip preparat, no? Però un alcalde jo crec que ha de ser una persona molt propera, molt propera. Vull dir que vagi pel carrer realment i algú l'atura, i això em passa constantment, i jo m'aturo. Ja puc tenir pressa que jo m'aturo, trec la llibreta, prec nota, o si vaig al gimnàs, també vaig al gimnàs, i mentre estic fent flexions, doncs també em diuen, escolti, és que jo he vist aquell carrer que no sé què, doncs també, no? I no només això, sinó que, per exemple, jo vaig decidir fer una cosa que a mi em va molt bé i crec que és bo, que un cop al mes, matí i tarda, estic a... Heu anat mai a l'Ajuntament de Sant Cugat?
Sí.
Sí?
Sí.
Bueno, si no, us convidava a venir un dia i us l'ensenyava, però si no, si veniu un altre dia, m'aviseu. Doncs quan entreu a l'Ajuntament hi ha una vintena de taules de funcionaris que atenen per fer doncs, un certificat d'un patró o qualsevol consulta. Doncs jo, un cop al mes, estic a la taula número 3. O sigui, estic amb els companys de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i estic matí i tarda. I venen durant tot aquest matí i la tarda moltíssimes persones a queixar-se o em venen a presentar un projecte o em venen a presentar algun dubte. I això també ho faig. I vaig a Mirasol, a la Floresta, a les Planes, a Vall d'Oreix i a Volpelleres també. I aquesta proximitat, primer que el ciutadà ho agraeix, perquè ho veu com una mica raro que un alcalde, doncs ja tinc, jo crec que un alcalde ha de ser, com deia, proper. I a banda d'aquesta proximitat, és molt bo perquè de vegades sí que m'expliquen coses que ja sé i que la resposta la tinc al moment. Depèn del problema que em plantegen, no? Però de vegades em plantegen alguna cosa i jo, hosti, doncs això no ho sabia. Per tant, a mi m'ajuden a millorar la ciutat. Jo quan algú m'atura i em formula una queixa, no m'ho prenc malament, perquè aquell senyor o aquella senyora el que vol és millorar la ciutat. I per això estem, els que estem a l'alcaldia o estem a l'Ajuntament, de fet, som servidors públics i estem per ajudar la gent. Per tant, crec que he perdut el fil de la pregunta, però... Ah, no, quins són els requisits que ha de tenir un alcalde? Jo crec que si hauríem de triar un, que sigui una persona propera, que sàpiga escoltar. Escoltar.
Si m'enrotllo massa, m'ho dieu, eh? ¿Qué te gusta del trabajo?
El trato con las personas, justamente es eso. Es eso. Jo crec que és molt important, i continuo amb el que deia fins ara, saber escoltar la gent. Perquè tothom té molts problemes i per cada persona aquell problema que et planteja és molt important. És molt important. I per tant has d'escoltar. És com ja quan hi ha els plens municipals de l'Ajuntament, un cop al mes hi ha el ple municipal, doncs que pot venir tothom que vingui i a les 7 pot aixecar la mà i fer qualsevol pregunta o plantejar un problema. Doncs el que hem de fer és escoltar i trobar la solució per aquell problema. El tracte amb la gent a mi és el que m'agrada més.
Els curiosos, quin ha estat el moment més difícil de gestionar quan ha sido al principi alcalde? Ja no, perquè ja tienes un coraje, ¿no? Però al principi, ¿cómo lo gestionaba tú? Y también tengo que decir que en Valores las aceras son muy estesas y una vez me caí, a ver si lo puedes poner un poco más.
O sigui, això és una pregunta i també una proposta, no? Una proposta de millora. Mira, anant per la segona, la veritat és que Sant Cugat és un municipi molt ampli. Té Sant Cugat Centre, és Mirasol, la Floresta, les Planes, Vall d'Oreix, i per tant té molts quilòmetres de voreres. Jo sempre dic que un ajuntament, el mínim que ha de fer, el mínim, és cuidar l'espai urbà, l'espai públic, perquè és de tots. Tots caminem, o tots, o alguns van en bicicleta, alguns van en patinet, alguns van en cotxe, però tots caminem. I, per tant, hem de tenir les voreres, l'espai públic, el millor possible. I aquesta és una feina que no s'ha de deixar de fer mai. Això és com quan a casa tens un armari, una porta,